Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Vuit anys després de presentar la novel·la Una màquina d'espavilar ocells de nit, Jordi Lara torna amb Mística Conilla, un llibre de sis relats independents entre ells, que ja s'ha presentat a Sant Cugat i també a Barcelona. Avui desgranarem amb l'escriptor i periodista el seu últim treball, a més de conèixer quines són les seves inquietuds culturals. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
Explica'm d'on sorgeix Mística Conilla. Dèiem que 8 anys han transcorregut des de la novel·la que comentàvem fins ara.
Sí, sí. No, el que passa és que no han sigut 8 anys que hagi estat escrivint aquests relats, diguem-ne.
No, ja m'ho imagino, no? Però fins que...
He fet moltes coses, també he fet una pel·lícula, llargmetratge, he fet videoexposicions... He estat bastant ficat en el món del cinema i del videoart, de la videocreació... I aleshores, bueno, ara vaig sentir aquestes coses, les sents, no saps com, d'on venen, vaig sentir que era el moment de tornar a una feina creativa d'aquestes que són més solitàries i que a vegades venen de gust, com és l'escriptura.
Et venia de gust, vaja.
Em venia de gust, vaja, sí, exacte.
Uh-huh. I el format dels relats?
Els relats no són contes estrictament, allò, aquell conte curtet que està pensat perquè al final... d'una forma enginyosa et quedi sorprès com a lector. No és això, són relats, és a dir, d'entrada l'extensió és superior, tenen entre 20 i 50 pàgines cada relat, i això em permet, diguem-ne, em permet donar més de gruix al lector, em permet tenir temps d'anar més enllà d'aquesta sorpresa, és a dir, tenir temps fins i tot d'emocionar el lector, de fer que s'identifiqui més a fons amb els personatges. De fet, la idea, la concepció d'aquestes històries són com petites novel·les, més que contes. Són petites novel·les.
El primer que impacta, de fet, jo t'ho dic, tal com em va passar a mi, és la portada del llibre, on veus a una senyora, una noia, perquè per l'edat és joveneta, nua, d'esquenes, amb els braços oberts, estesos, amb unes ales, i amb el títol, Mística Conilla. I dius, què em trobaré aquí dins?
Sí, eh? Sí, a mi m'agraden els títols, que són una miqueta inquietants o desconcertants, no? A veure, Mística Conilla és el títol dels relats del llibre, que porta aquest títol. I en el relat és una anècdota determinada, perdó, és una anècdota determinada. És la manera com uns nois, uns infants escolars, designen a una mena de noia misteriosa que els espera a l'escola, no? Però és una llegenda que hi ha a l'escola. Una dona misteriosa i sensual, no? I aleshores, ells en diuen la Mística Conilla d'aquesta noia. El que passa és, jo utilitzo aquest concepte per titular el relat i també de rebot tot el llibre, però en realitat estic intentant parlar de la ficció, no? D'aquesta capacitat que té la ficció d'evadir-nos de la realitat, però no per fugir-ne, sinó per retornar-hi una mica alimentats, per mirar-se-la amb distància, mirar-se la realitat amb distància, per intentar comprendre-la millor. Jo penso que la ficció és necessària, i de fet en realitat vivim moltes hores del dia en la ficció, encara que no ens ho sembli, no? No estem connectats constantment amb la realitat, no? De fet, ja quan els mitjans de comunicació, les xarxes socials són una gran ficció, també, no? I és necessari. El que passa és que l'interessant és que sigui una ficció que, diguem-ne, te la facis tu al teu gust, no? Que no te la donin, no? I d'això parla una mica aquest títol, aquesta Mística Conilla. És aquest desig de la ficció, de tenir una mística pròpia per escapar-se de la pressió del sistema, del capitalisme que ens està matxacant constantment, etc.
Jo veig que havia fet una interpretació més relacionada amb el fet de despullar-se, no?
També, sí, també. Conilla, que és un sinònim d'anar despullat, diguem-ne, anar conill, és un sinònim d'anar despullat. Això s'ha perdut a Barcelona ja, però abans, fa 50 anys, encara es deia, no? Anar conill era això, anar despullat. I podria anar per aquí, sí. De fet, la coberta del llibre, aquesta coberta desconcertant, juga amb un... Esclar, els títols són interessants quan tenen més d'un sentit. I un dels sentits és el que accentua la coberta del llibre, que és aquesta noia despullada, conilla, no? Amb unes ales que li permeten volar, és a dir, el salt vol, és a dir, traslladar-se a una mística, no?
I això et sap... De fet, tu t'has despullat en aquest llibre?
No.
No?
No. Jo ja escric despullat directament, no? No. Sí, és que si no, no val la pena. La literatura és un espai de llibertat i de veritat, no? Fem moltes coses durant el dia que ens obliguen a no ser nosaltres mateixos, no? A posar-nos una màscara, a no sé què. Llavors, quan et poses a escriure, si us plau, que sigui veritat, si no, no val la pena.
Per això deies en unes declaracions que he vist que no pots, que tu no dones gat per llebre, no? Al lector.
Intento no donar-li gat per llebre, clar. Sí, és una responsabilitat. Jo sempre dic que quan algú agafa un llibre teu i el llegeix, doncs igual hi esmerça 7 o 8 hores, doncs són 7 o 8 hores de la vida d'aquella persona de la qual tu n'ets responsable d'aquelles 7 o 8 hores. Per tant, és una responsabilitat molt gran. No li pots donar gran per llebre. I dissortadament, en el món de la literatura i en d'altres, en el món del cinema també, doncs a vegades interessa més tenir el lector enganyat, diguem-ne, enganyar el lector per tal de tenir un rèdit econòmic, no, com tantes coses passen en aquest món. No?
Llavors, què hi ha en el llibre, en aquestes històries que expliques, què hi ha del Jordi Lara, que tinc aquí al davant ara mateix, i què hi ha de ficció?
A veure, ara jo he descobert escrivint aquests relats, i de fet quan vaig fer la màquina d'espai d'ocells també, em van dir, home, això és una mostra molt clara d'autoficció. I clar, gràcies
quin
per dir-me.
Quin terme, no? Sí. Nou terme.
Gràcies per dir-m'ho, no ho sabia. Ara es parla molt d'autoficció, no? Que és una mica doncs, partir de la teva pròpia vida, però amanir-la. Amanir-la, no millorar-la, eh? No millorar-la, però sí amanir-la per fer-la més literària o fer-la més apetitosa literàriament, no? Argumentalment, això. Però jo penso que, en el fons, això ho fem tots, eh? Fins i tot l'escriptor que escriu novel·la històrica, en el fons el que fa és projectar-se en el passat, però en un altre espai, en una altra circumstància, però des del jo, no? I el jo de les persones no canvia mai, és sempre el mateix. No? Ara hi fa 2.000 anys, no? La pregunta era si m'he empescat moltes coses, i tant. És un llibre de ficció, sí, sí, sí. El que passa és que en algun dels relats, evidentment, parteixo una mica de mi. I és necessari fer-ho, perquè si no parteixes de tu, menteixes. A vegades.
I tornem al tema d'abans.
Exactament.
No?
Hem començat, Carme, per lo més difícil, que és lo del títol. És que, saps què vull dir? És allò, és lo més difícil d'explicar del llibre. I, de fet, és lo menys important. Perquè lo interessant són els... a vegades, quan escrius, et deixes portar més per sensacions que per conviccions, no? I jo un dia conduint vaig dir, mística, conilla, va, es dirà així, no?
Va sortir.
Surt així, no? Llavors, vas... també em pregunta... els periodistes em pregunteu i quin fil conductor segueix, no?, aquests relats, no? Perquè sempre hi ha molta... Hi ha com una mena com de dèria que els llibres de relats han de tenir un fil conductor. És allò que es pugui llegir com una novel·la. Doncs no, aquest no es pot llegir com una novel·la.
No, ja han dit que són independents, els sis relats.
No, t'ho dic per tu, ho dic així genèricament.
Sí.
I això, no? I al final jo em vaig inventar una cosa, diguem-ne. Per respondre a la pregunta em vaig inventar... Doncs, no, és que el fil conductor és l'evasió, no? I sí que hi és aquesta evasió, però no és... en tot cas, no és el més important que hi hagi un fil conductor. Són sis novel·les, sis experiències, i ja està.
El que sí que he notat en el to del llibre és que és un to nostàlgic. Sempre hi ha un tornar al passat, no?
Bueno, sí, potser sí. El llibre parla molt de les edats de la vida. És a dir, apareix doncs, des de criatures, no? Infants, gent que es troba ja en el mezzo del camí, no? Allò...
Adolescents.
Sí, adolescents o preadolescents. La gent que ja es troba en la maduresa, que descobreixen les servituds de la maduresa, i també ancians, no? Gent gran. I aleshores, a mi m'agrada molt aquest diàleg entre la gent gran i la gent... I la gent... Entre generacions m'agrada molt, de debò, no? I sí, són relats que estan protagonitzats per gent, gent gran, que fa un viatge al costat d'una persona molt jove, o gent, o unes criatures que, no, que està... És a dir, m'agrada aquesta...
Hi ha dos dels relats que, on es veu especialment
sí.
aquesta relació.
Sí. Sí, un dels relats explica la història el narrador explica que el seu pare, que és d'origen andalús, se'n va a Andalusia perquè vol trobar unes sabates que, com les que feia l'avi, que era sabater.
Exacte.
I aleshores allà a Andalusia es troben amb uns parents llunyans, molt llunyans, però que d'alguna manera en representen una ideologia política antagònica a la seva, no? El narrador es presenta com a independentista i aquests parents són hereus del franquisme directament, no? I això produeix un acarament molt interessant, que no és un acarament polític, estrictament, és un acarament sobre allò que tots compartim en el que és la concepció d'una ideologia, no? Totes les idees polítiques surten una mica de l'estómac, dels intestins, no? Surten de dins, no? Sempre hi ha una justificació o sempre hi ha una raó que va més enllà de les conviccions polítiques o ideològiques al darrere, no? I això ho compartim tots, sigui quina sigui la nostra ideologia, no? Jo quan veig un polític, a vegades m'agrada pensar què li va passar a l'escola, no? Perquè sigui... tingui aquesta opció política o què va viure a casa,
sí,
va viure a casa
quina
seva.
Quina és la
no?
seva història fins,
sí,
fins a aquest
sí.
moment per entendre.
Això ens fa molt.
Entendre.
Sí, ens fa molt, no? La infantesa és una mena de palimpsest del que és la vida després. I aquest relat parla d'això, parla de dues opcions polítiques acarades, com es poden acordar en la humanitat, que no vol dir posar-se d'acord, acordar, sinó trobar-se. Uh-huh.
De fet, aquest que comentes, que porta per títol Zapatos de Boscal, és el relat que més m'ha agradat de tots. Però, a més, és que el trobo molt entranyable en la narració, com la fas, amb aquest tornar a l'origen del pare, el anar una mica com... també d'estranger, perquè tu, de fet, no... O sigui, el personatge no va a la seva pròpia terra, no? Però és part de la seva essència perquè el seu pare és d'allà. La història és molt entranyable, a mi és la que més m'ha agradat. Després anem a una altra història que m'ha semblat una paranoia, eh? La de la directora de cinema russa.
Sí.
Déu-n'hi-do. Quin mal de cap, eh?
Sí, aquest és un... o sigui, així com en Zapatos de Boscal volia parlar de la identitat, en aquest que anomenes, que porta per títol Dasha Biryuk, que és el nom d'aquesta directora, volia parlar d'aquesta mena de patiment constant que és l'art, la creació artística, no? És un patiment constant, i ho ha de ser, perquè és un superart de tu mateix, no? En l'art, si no et superes a tu mateix constantment, no val la pena, diguem-ne. I aleshores això crea una angoixa, una angúnia, però és una angúnia que val la pena de viure-la, perquè et fa, et dona una gran satisfacció, et fa avançar, et fa millor, et fa aportar alguna cosa que valgui la pena al teu voltant, no? I aquest relat parla d'això, una noia que és directora de cinema i que culmina la seva obra mestra, que presenta en un festival de cinema a Corea, i la culmina amb el seu suïcidi, no? Evidentment és portat a un extrem per posar de relleu aquesta lluita constant que el creador té amb l'obra. Perquè al final t'adones moltes vegades que el que és més eloqüent és no dir res o no fer res o el silenci, no? O sigui, tot l'art tendeix al no res, diguem-ne. Allò quan dius vaig a buscar l'essència màxima del que vull dir, vas esporgant i al final et quedaries amb no res, no?
Era una paranoia, eh?
Sí.
Mira, ara deixarem anar unes pinzellades d'aquests dos capítols, per exemple. Diu, el temps no s'hi capta... No, aquest és del primer dels capítols. Quan parles de la infància, d'aquests jocs que semblava el protagonista, semblava compartir amb mossèn Cinto Verdaguer, no?
Exacte.
Diu, el temps no s'hi captava per minuts, sinó per descobriments, deia el protagonista. En el de les sabates, aquesta història que comentaves del pare que torna als orígens, diu, qualsevol lloc on posis el peu, allò és el teu país si trepitges valent, li diu el pare al Jordi. I referent al capítol de la creadora, el relat d'aquesta directora de cinema, diu, el creador d'un somni etern només pot ser etern en la mort, diu la directora. Són algunes de les pinzellades i són frases així que, bueno, que criden l'atenció.
Tu els trobes tristos, Carme? Eh? Els trobes tristos?
No, depèn de... No, tristos no, eh?
No, va, no, és que t'ho demano perquè sí que m'ha arribat allò... No, algú diu, oh, no, són desesperançats, són tristos, jo trobo que no.
Jo el que sí que he notat en general, en el comú dels relats, aquest to de nostàlgia, no? De sempre tenir la necessitat de tornar enrere per saber on t'estàs, no?
Sí.
Com a el personatge de saber una mica justificar, però sempre de tornar enrere. I després hi ha una altra frase del començament del llibre, que diu el filòleg a la vora del foc, diu, una mirada més generosa ens faria més savis. Això també és una mica, doncs, imagino, una invitació al aturar-se, al fer les coses més a poc, a pair-les, a gaudir-les, a patir-les, però sempre donant l'espai que necessita, no? El temps que necessita.
Sí. És evident que, com que estem en canvi constant, ara ja marxem de la literatura, una mica, però en tot cas partim de la literatura per el que diré. No? És evident que, com que estem en canvi constant, és un repte constantment fer un bon paper en això de la vida, no? I més en aquesta societat en la qual vivim, que sembla que ens preparen per ser competitius, no per ser feliços, sinó per ser competitius. I això em preocupa molt també l'escola, no? Les escoles, no? Aquí a Sant Cugat, no? Que tenim tanta cura de tot el model pedagògic i això, no? Estem preparant els nostres fills per ser feliços, perquè tinguin esperit crític, perquè sàpiguen gaudir de l'art, de les coses que enriqueixen, boniques de la vida, i que solen ser gratuïtes, o bastant, o estem preparant els nostres fills per ser només productors i consumidors i competitius en un mercat laboral, no? Que els esclavitzarà. Jo, la veritat és que és d'aquelles coses que em preocupen, això. I també volia parlar d'aquesta necessitat, no? Aquesta mística conilla, en el fons, parla d'aquesta, això, de l'evasió, d'això, de dir, botifarra. Jo faig botifarra, tot això, no? I, clar, el sistema no ens ho posa fàcil, no ens ho posa fàcil. El sistema constantment ens està dient que el que hem de fer, com ens ho hem de passar bé, però de forma innocua. Jo crec que fa falta una mica d'esperit crític amb les coses i de no agafar-se tan seriosament algunes de les consignes de la política, no?
Deixar-se anar una miqueta.
Sí.
Fluir, no?, que en diuen ara.
Sí, però fluir no cal fer mindfulness, eh? O sí, diguem-ne.
No, ja.
Vull dir, a vegades...
Amb naturalitat.
Amb naturalitat. Vull dir,
amb naturalitat.
No, mindfulness també està de conya, eh? Però vull dir que també pots fluir amb un bon llibre, passejant, no? Fluir, escapar-se el més que puguem de... El que passa és que, clar, el sistema ja inventa també la manera de fluir. També diuen, ah, vols fluir? D'acord.
Jo t'ho monto.
Jo t'ho monto i et faig, aquí et pots apuntar.
Sí,
l'altre dia em deien, que vaig flipar molt, em parlaven del paleo training.
Què és?
Resulta que...
A veure si descobríem ara una modalitat nova.
Bueno, tu ja saps que això de les teràpies fa gràcia perquè...
Per segons van sortint.
Sí, és una cosa increïble, no? I això, amb una criatura d'un amic meu deia, no, és que m'han dit que l'apunti a paleotraining. Diu, i què és això? Diu, no, és enfilar-se pels arbres. No, o sigui, els hi munten un circuit com, amb una mena com d'arbres de mentida, perquè són les estructures de fusta, i la mainada, doncs, s'enfila aquesta estructura, baixa per aquí, amb una corda, no sé què. O sigui, dic, vols dir, fer el mico, el que hem fet tota la vida, enfilar-se als arbres, baixar i llançar pinyes. És això. El que passa és que aquí et cobren 30 euros la setmana, cada sessió, i es diu paleotraining. No és broma, eh? No és broma.
No, no.
Ara, evidentment,
ja, m'apunto, eh?
És el colmo del ridícul, ja, diguem-ne. No?
Ja, ja, ja.
En el que...
El paisatge també és important i li acostumes a donar protagonisme també, no? En la majoria de capítols, sobretot aquests que en què les relacions familiars, no? El relat aquest que comentàvem de les sabates, després un altre que fa referència ja en l'edat adulta, que va, sí, amb el seu tiet, que, sí, s'ha separat de la dona,
sí,
no?
Sí, sí,
i
sí,
que busca una dona d'aigua.
Sí, sí, sí.
El paisatge és molt important.
Sí, el paisatge és important, sí. Curiosament, deia el Borges que les lletres anglosaxones són més d'acció. Els llibres, els autors escriuen més acció. I que les lletres, diguem-ne, mediterrànies, d'arrel llatina, són més de descripció, no? Això va ser així durant molts anys, potser era veritat, no? Que els escriptors llatins estem més donats a la descripció, però com sempre, a partir del moment en el qual comencem a embrallar-nos amb el nord, no? Culturalment, els escriptors, de cop i volta, ens posem a escriure només com la gent del nord, és a dir, només ens interessa narrar acció, acció, acció. I sembla que es perd aquella cosa. Des de Pla, des de Josep Pla, quin escriptor hi ha que es dediqui a la descripció? No hi ha cap. Ja fa anys que va deixar d'escriure en Josep Pla, no? I aleshores jo penso que cal reivindicar això. Cal reivindicar la necessitat de saber descriure, no? Saber descriure. Això és com allò, els pintors abstractes que no saben dibuixar. Doncs llavors no anem bé. El mínim d'un escriptor és, primer, saber descriure, no? Descriure un paisatge, un caràcter, una persona. I a partir d'aquí, després tu pots fabular i muntar-te el teu món, no? Però és important el paisatge i m'agrada la descripció, m'agrada descriure. La gent no descriu ara.
I jo crec que els lectors ho reivindiquem com a, sí? Com a consumidors d'històries.
Molt bé, Carme.
Per mi sí, eh?
Sí.
Per mi sí. Per mi és necessari. T'ubica, et situa, et transporta. Per mi l'espai és important, és molt important.
Sí.
I en la lectura dels relats, jo crec que el paisatge sí que té un lloc especial. Ara, després hi ha un altre element que m'ha cridat moltíssim l'atenció, perquè no és que fos allò una pinzellada... O sigui, els aspectes culturals, els matisos, amb els protagonistes, amb els oficis o les professions que tenen, les referències a autors, la tradició cultural amb els pessebres, amb la llengua catalana, és constant. Això et brota, et surt, t'és natural i espontani, o tens la necessitat de que sigui així? M'explico?
Sí, aquestes referències culturals.
Sí, 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 perquè totes les històries,
sí,
hi ha una que passa en un cinema, en un acomodador...
Sí, sí,
vull dir,
sí, sí.
La teva professió,
sí,
allò que veig que tu t'apassiona, que t'agrada, que està tot lligat al món de la cultura, o bé per ofici, o bé per producte...
Sí, m'agrada.
És constant. O sigui, en tots els relats tenen aquestes referències.
Sí. Sí, sí, és que és una part de l'ésser humà que m'interessa, m'agrada. I trobo una cosa que ens defineix molt com a humans respecte de les bèsties, no? No? Que és aquesta capacitat, no, d'abstreure'ns de la realitat i del present entès com el ja, no? L'ara i aquí, i poder-nos escapar, allò que et deia, no? Poder-nos evadir. I això penso que s'ha de reivindicar constantment, no? I això, crec que torno a les criatures i a les escoles, perquè és una mica l'arrel de tot, no? I això, i crec que estem ensenyant poc als nostres fills a evadir-se de la realitat, a evadir-se del moment i a construir-se un món propi en el qual siguin feliços també, no?
Mira, ara fent una reflexió que potser no em tocaria fer-la a mi, però per evadir-se, un, has de tenir un moment, has de tenir una estona, t'has de poder avorrir. I avui dia les criatures no tenen aquest espai.
Sí,
no els hi deixem.
Tens tota la raó, absolutament. Tens tota la raó. Mística Conilla reclama això. Podria dir Mística... Bueno, és a dir, seria com una... Això, reclama aquest espai d'una mística pròpia, despullada, sense que no et vingui donada pel sistema, i que, clar, has de tenir temps, i has de tenir temps i també esprit crític per saber com t'abateixes de la realitat, no? Perquè no et donin paleotraining, diguem-ne.
Jordi, ets una persona molt polifacètica dins del món cultural. Parlaves al començament de cinema, escriptor, músic.
Bueno, música havia fet.
Havies fet?
Sí.
Ja l'has oblidat, la música?
No, el que passa és que la música mai no he tingut una actitud creativa. Sí que he compost música, però ha sigut molt de circumstàncies. Així com amb la literatura sí que m'he volgut superar a mi mateix, i és un acte de creativitat compromès, amb la música m'ho he passat bé.
Tens algun projecte més en l'àmbit de la literatura? I si no, jo no sé si en el cinema tens alguna història que puguem explicar.
Ara mateix estic treballant amb un parell de relats, que no sé si seran relats o algun serà una novel·la, no ho sé encara. Però aquelles coses, ja ho saps, Carme, que fa com una mica de cosa parlar-ne quan no saps ben bé...
No són manies d'escriptors, no?
No és superstició, eh? No és allò que dius, no vull parlar perquè anirà malament. No, és senzillament que clar, tampoc no sé massa què serà i no ho sé. És una mica encara... no ho sé, fa de mal dir.
Doncs no diguem res. Només direm que Mística Conilla està editat per Edicions de 1984 i també en castellà per Editorial Entre Ambos. El títol és el mateix.
Sí, no, és Mística en Cueros.
Ah!
En castellà és Mística en Cueros.
Doncs què vols que et digui? Em quedo amb el català.
Sí?
Sí. M'agrada més. Jordi Lara, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per parlar d'aquest Mística Conilla que es pot trobar a les llibreries de Sant Cugat.
Sí, sí, tant. I tant.
Ja es va fer la presentació a Sant Cugat, s'ha fet a Barcelona. Sí. No sé si et queda alguna...
Ara sí, a propet de Sant Cugat tenim a Sabadell el 25 de gener. I el 26 de gener a Terrassa, o sigui, propet de Sant Cugat, eh?
Molt bé. Doncs que vagi molt bé,
molt
Jordi,
bé.
Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon dia.